Dona més comptes quan siguin les 7 a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu avui a l'Aviador? Rebrem un duo musical sobrat de talent, recomanarem a sèries i farem una repassada selectiva a la cartellera de cinema. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvingut a tothom.
I tot d'una, el projecte musical Olivias, amb dièresi a la O, que està format per Clàudia Balletbó i Isabel Arcs. Són les convidades d'avui a l'espai de Postveritat i altres drames que avui conduiran Carme Rosselló i Carme Tobà. Després, les novetats en sèries a les plataformes amb Princesa Consuela, Salta Erego, d'Anna Cata Rosell, i també les estrenes als cinemes a L'Escapada, amb Marta Pérez.
Sí, sí, 6 minuts, Miguel Soler és el control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I d'avui les dues millennials... Millennials, sí, no?
Sí, claríssima,
claríssimament. Sí. I les dues dramàtiques...
Sí, bastant també.
De Carme. De Carme, totes ho sou.
I totes, sí.
I ja sou 8, o sigui, va, la família creix.
Se suma.
Moltíssim.
Carme Tobar i Carme Rosselló, com deia na Mònica. Com estàu?
Molt bé. Molt bé. Molta il·lusió avui.
Per sí. Segona setmana consecutiva, Carme
Tobar. Jo, segona setmana consecutiva, jo crec que... Vaig agafant també un pot de carrera.
I la Carme fa un parell també de setmanes que vas venir.
Sí,
no?
ja m'enyorava, però, sí. He de dir. Sí.
Home, és que la ràdio enganxa. Avui, no sé, jo, bueno, les presentareu vosaltres, però jo estic... Les he dit a elles, i això és una cosa que sembla cursi, però no sé, jo crec que s'ha de dir. Jo som fan de del duo que tenim avui.
No m'ho puc creure, si les coneixies...
Per què? Perquè no som millennial.
No. O sigui, no en realitat creure? Sí que m'ho puc creure, no. Ah, vale. Però sí, sempre sí, fa il·lusió saber que...
Les coneixia. També és veritat que les coneixia perquè tinc amigues millennials amb les quals estic molt de temps al llarg de la setmana, de la vida, i me les varen descobrir elles.
Que guai.
Ah,
doncs
pues sí.
Que bé.
Sí, sí.
Així tindràs també preguntes concretes.
I a veure si molta gent més moltes. Descobreix...
Sí, però que juguem a l'intriga o no?
No?
O ja directament, és que ja han dit el nom.
Ja han dit el nom, sí, en realitat.
Venga, en realitat ara podríem començar a lo millor escoltant una cançó,
i
per donar pas.
Una cançó de les convidades d'avui.
Com si de cop abolíssim el fonoll de l'estiu, la raconada on cobegen unes agitadíssimes. Com si de cop hi vissin l'ossa menor, les taronges, el teu cos o el cap vespre de
i després d'aquest inici de cançó, que té una intrahistòria per allò que acabo de veure en les cares de les convidades, elles m'explicaran, anem a presentar-les ja, no?
Sí, venga. Les presentam. Bueno, ja ho han dit, tenim aquí avui Anna Clàudia i en Isabel, que formen part del projecte musical Olivias.
Com estàu?
Molt bé.
Benvingudes les dues.
Moltes gràcies. Sí. Contentíssimes.
Sí, jo anava a dir, i me fa tremendíssima il·lusió que siguin aquí.
A nosaltres també.
Poder xerrar amb elles una estona.
Que bé.
Ara just han fet també ja un entreno de ràdio, o sigui que ja venen, ja els han fet com una mini entrevista aquí de fora, ja venen en carrera. Sí. O sigui,
no serà la primera entrevista de ràdio que feis, no? Dos EPs i un LP,
no,
ja.
No, n'hem fet.
I de tele, també.
Sí, exacte, sí. Sempre posa nerviós, per això. Sí, no subestimem aquests instants.
Què passava en Desamor, que era el tema que sonava, que he vist cares així, com no era la versió...
Ah, perquè tenim dues versions penjades, una d'un directe i després la versió d'estudi. Diguem-ne, i a vegades, no sé per què passa, es descarreguen normalment la versió de directe, que clar, no sona tan bé. Això són coses de música estúpid que a vegades ho soc, ara, saps? Em sap una mica de greu.
Tens tot el dret del món i el marge i la llibertat per ser tota l'estúpida que vulguis.
Jo he de dir que l'estava gaudint molt. No,
jo també.
De cop i volta he vist la cara de la Isabel i dic, ai, no. Han agafat l'altra versió.
No, i he responsabilitzat a les carmes de l'enllaç concret, però ara que pens, crec que jo per mi cuenta i riesgo vaig agafar el vídeo.
Sí, de contracultura del sessió.
Sí, i vaig gravar... Ui, això, si me senta, el nostre coordinador musical me mata. No ha assistit a aquest darrer 30 segons de la teva vida, Joan. I, clar, som el culpable, en tot cas.
No passa res, cap problema.
Jo també m'estava sonant genial. Però...
Eximim-nos d'aquesta culpa.
Bueno, ara qui mos escolti haurà d'anar a cercar després de l'entrevista la versió d'estudi.
Tot i que la versió de contracultural, tot i que soni diferent, hi ha una entrevista i para aquest mitjà de comunicació, són molt guais, fan coses molt xules i també podeu cercar-los.
Total. Que bé, molt bé.
Ara nosaltres estem xerrant ja de vosaltres perquè sabem qui sou, però potser qui mos escolta no vos coneix i volien saber un poc més del projecte i demanar-vos si haguéssiu de resumir-ho ara, com definiríeu el vostre projecte?
Uf.
Olívies, diem sempre que som un duet de folklore experimental, principalment perquè agafem com la paraula i el vers com a epicentre del nostre projecte, és a dir, que la nostra música creix en relació a la paraula, i diem que és folklòric perquè agafem com, diguéssim, llinatge de la poesia i de la literatura catalana.
I també de tota la tradició oral.
Exacte. També a nivell musical agafem com referències d'aquest tipus i experimental perquè hi aboquem totes les ganes d'estripar i desfer com a través d'eines tecnològiques com és l'Ableton o programes de producció en els quals després passa el que acaba sent la nostra música. I ara mateix ens agrada com veure el projecte per treballs. I tots ells tenen un motor comú, que és que hi hagi una narrativa conceptual. El primer treball, que diguéssim més gros, que va ser Que baixi el cel, que venia precedit per dos EPs bessons, que eren Antic Ventura i Clamare, anava entorn al dol, la pèrdua i la mort com a arquetip del canvi. I ara estem treballant en un altre concepte.
Que ben explicat, no?
Brutal.
És que és poeta.
Només les volen,
clar.
Només les volen sentir. I bueno, i supos que moltes ja haureu notat que no són d'aquí, que venen del Baix Llobregat, de Sant Andreu de la Barca.
Així és. Visca.
Baix Llu.
I just igual compartir un poc perquè sou aquí, no? Que estàu a una residència poètica i musical a la casa Blai Bonet, a Santanyí, que a través de la Fundació Mallorca Literària pues, dona l'oportunitat a algunes artistes, no?, a passar un temps i construir, no?, aquest projecte. I vos volíem demanar què tal està anant l'estada, com heu arribat... Està sent inspiradora?
Moltíssim.
Està sent molt xulo.
Qualsevol cosa que signifiqui marxar de casa teva i deixar tots els teus problemes allà ja és totalment inspirador. I si a més vas a un lloc tan preciós i tan ben cuidat com és la casa Blai Bonet, ja ni te cuento, la verdad.
Exacte.
És un espai preciós, està ple de llibres de poesia, és una barbaritat, la gent que hi treballa és fantàstica, tenen uns espais xulíssims, qui no hi hagi anat, sisplau, que hi vagi, perquè és preciós.
Sí, la veritat que... inaugurar fa res, diem.
Sí, el 2024, deien, sí. I la veritat que, bueno, pues estar en un entorn així i poder estar-hi tot el dia pensant, no?, en poder crear, en poder fer recerca, en estar en contacte amb veus literàries superpotents que hi ha allà, tots els llibres, tot l'arxiu de Blai Bonet, bueno, Però és xulíssim, la veritat.
Sí, realment estem molt agraïdes perquè és com una oportunitat de poder-nos dedicar únicament a això. Perquè nosaltres també fem feina en altres àmbits per poder sobreviure, perquè la cultura segueix sent un àmbit molt precari. I aleshores... Jolín, per mi, i suposo que per tu també, està sent com algo xulíssim de poder dir només treballo d'això i només em volco amb això. Sí. I realment aquests dies són com el marc que tenim com creatiu més gran que hem tingut fins ara.
Sí, hem de dir que aquesta residència ve d'un premi del Certamen de Terra i Cultura de la Fundació Lluís Llach, que ens van donar el Premi Accèssit i el premi era venir a fer una residència aquí. O sigui que també estem molt agraïts tant a la Fundació Mallorca Literària com a la Fundació Lluís Llach de que això estigui passant, la veritat.
Que ens el van donar per aquest tema, també.
Per aquest tema, per desamor.
Sí.
Fins quan estareu aquí?
Fins al 15 de febrer.
Dues setmanes.
Exacte.
Noche i dia.
A més, ara és vera que Santanyí és un poble que, bueno, molt turístic, la zona, el municipi, el poble també, sobretot l'estiu, ara està molt tranquil·let i s'està molt bé.
Sí, s'està molt bé. Jo crec que sortirem d'allà amb el CEU d'alemany, si és que existeix.
Tipo, no, alemany no hi ha CEU, no? No s'arriba tant.
No, fort, sí, sí.
I ara com us contau això de ser residència? Com és una residència per vosaltres? Què significa, a part de poder sortir del vostre espai diari? Quina oportunitat vos dona poder fer això? Clar. O en relació al projecte concret que estàu fent, també.
Bueno, primer de tot és una possibilitat per trobar-nos les dues. Exacte. Que això és una cosa que ja en el nostre dia a dia a vegades és molt difícil, no? Cadascuna treballem de coses superdiferents i com trobar-nos aquests moments per crear, pues, és complicat. I aquí, pues, estem 24 hores juntes con sus cosas buenas y sus cosas malas.
Clar, m'imagino.
La majoria totes són muy buenas. I llavors, per mi, és aquesta possibilitat de poder estar amb ella i poder estrujar-nos el cervell conjuntament. Sí, i bueno, també com la possibilitat d'estar en un espai tan acollidor.
Perquè en el vostre procés creatiu, normalment, entenc que és d'una manera que ara la residència canvia completament,
sí,
no?
Sí, mira, de fet, avui ho xerràvem, això, de com trobar, no?, moments per també tenir com cadascuna com aquest moment de dir, vale, ara jo vull investigar això perquè és complicat fer una creació conjunta tota l'estona. I llavors, avui justament ho parlàvem al dinar, a veure com organitzar-nos una mica amb horaris i dir, vale, doncs aquest rato jo faré això, jo faré l'altre, i una mica anar veient, però la veritat és que és molt interessant.
Sí, és molt interessant i també és molt nou. Realment no hi ha com una opinió sencera encara de què, com és estar de residència.
Totalment.
Perquè el procés creatiu... ara està com si li haguessin posat vaselina i està funcionant. Però sí que és veritat que justament avui parlàvem d'això, de que normalment ens trobem amb que ja hi ha unes propostes que venen a escena quan ens trobem la Isabel i jo, i ara aquestes propostes s'han de crear i ja el punt de partida és conjunt. I aleshores hem de trobar com aquesta quadrícula en la que ens mourem de, vale, doncs ara tu investigues aquests llibres i a veure què pots escriure. O tu mira't la part de producció, perquè realment ens dividim bastant així. Després, a l'hora de composar, composem juntes, però la Isabel s'encarrega molt de tota la producció musical i jo m'encarrego més de la part més conceptual.
I a més, sense la pressió d'oferir un resultat massa concret i tangible, no?
Sí, això també és una cosa que hi ha moltes residències, no?, que et donen com un temps i després has de mostrar alguna cosa, i que per molt que et diguin no passa res, mostra el que tinguis, tu com a, no?,
te pressiona.
Com a persona creadora, tu estàs allà de plan, Dios mío, tengo 3 minutos, no?, i queden 3 minutos per a la performance, no?, i és com una mica com Dios mío.
Ho has definit molt bé.
Sí, llavors, pues, jo crec que està guai, jo crec que en algun moment per això sí que els hi ensenyarem alguna cosa.
Clar, perquè espero també fa il·lusió sortir de la nostra simbiosi, perquè potser de cop és un pet.
Sí,
algú ho ha de dir.
Bueno, no passa
Necessitem res. Opinions externes.
Però dels pets també s'aprenen coses, eh?
Heu duit els instruments, per si de cas.
Sí, sí, està tot.
Està tot allà.
Està tot, sí.
Han muntat
sí.
Estet, no?
Sí.
Exacte.
I jo crec que també que fer una resi de creació conjunta, per mi, o sigui, crear conjuntament és molt punky avui en dia, saps? O sigui, que tenim molta tendència com cadascú està amb el seu rotllo, la seva història, i tenir un projecte en què la creació és comuna és superimportant i molt punky, realment.
Va contracorrent, totalment.
Sí, i llavors jo crec que també és un dels valors d'Olivia's.
Total. I també hi ha algo que hi pensava aquests dies, que O sigui, el projecte de música no només consisteix en composar i fer i sortir a l'escenari, sinó que hi ha com tota una part burocràtica immensa.
Oh, Jesús, aquestes lupets, no pitjor.
Però, ara que estem juntes, perquè normalment la part burocràtica la fem per separat, cadascú des del seu ordinador maleint-li els ossos a l'altre, saps? Però...
El plan, què heu d'estar fent? Jo estic aquí escrivint aquesta convocatòria.
I ara, de cop, composar-ho en conjunt fa que repensem el projecte sí. I de cop, ahir parlava amb ma germana i li deia, és que té un potencial, té una qüestió política i social tan xula el que estem investigant, que, clar, fins que no t'hi pares a pensar i ho comentes amb l'altre i comences a fer recerca i a juntar peces, no te n'adones.
Bueno, és això, una residència els tempos són molt més ràpids per arribar a conclusions.
Exacte, al Baix Llobregat, en el nostre estudi, anem com pollo sin cabeza. No hi ha ningú que toqui el terra.
I tu potser estàs allà intentant fer alguna cosa i estàs pensant, avui superaré la xuga, o sigui, sí, superaré una amanida perquè no tinc res més, saps?
Exacte.
I penses, dius,
demà he d'entrar a treballar.
Ni tens ni ganes per anar a comprar-ne.
Exacte.
Ja està claríssim. Per què, Olívies? Sempre, tot és grups, i passen un parell mallorquí cada setmana per l'estudi, per el programa, li demanen el perquè del nom. Sempre me genera moltíssima curiositat.
Uf, endavant, Clàudia.
Era... El nostre nom és una mica dramàtic, però en realitat...
Perquè som dramàtiques.
Estava a la secció correcta.
Sí!
Doncs mira, nosaltres a Olívies va començar com una mena de procés creatiu de desconfinament, perquè ens formàvem part de la mateixa àrea metropolitana i aleshores quan ens van deixar sortir una estoneta ens posàvem a composar. I justament anys abans del Covid s'havia mort molta família nostra de forma coetània i després del confinament vam tenir aquesta necessitat d'abocar-ho en forma de música i quan ens vam posar a pensar, així una mica creepies com som nosaltres, qui s'havia mort primer? Vam dir, hòstia, la meva gossa, que es deia Olivia i que era un gos d'aquests que semblava de la història de Nunca Acabar, que les dues havíem conegut, i llavors vam dir, si ens diem Olivia? Clar. És una mica macabre, va, és igual.
Bueno,
s'ha quedat així. Clar,
està molt bé, Olivia.
A tot això és perquè som amigues des de fa molts anys.
No, sí.
I realment, quan va començar el projecte, nosaltres no pensàvem en començar un projecte, simplement ens trobàvem allà davant del piano i començàvem a treure idees, moltes idees literàries de textos que la Clàudia havia escrit en funció de tots aquests dols que havien passat coetàniament, i que va començar a sortir com, bueno, pues, jo què sé, ens trobem perquè al final les dues som músics i tenim ganes de fer això, però no teníem cap mena de...
Ambició, no? Sí. Hi havia una ambició de anem a fer un disco, anem a no, crear. Simplement era... va començar a passar i vam dir...
Com una espècie com de trobar-se...
Molt orgànic, no?
Sí,
molt natural.
Sí. Recordo que, de fet, com vam ensenyar-li als nostres pares, a ma germana i a la Manar, que va venir, com els vam fer com un dia, va, veniu i us ensenyem el que estem fent les tardes, que ens trobem la Isabel i jo. Sí. Però vull dir, no hi havia com una ambició de generar un projecte, però a poc a poc ens hi hem anat trobant i ens hi hem trobat còmodes. I de fet, també com crec que és guai perquè és com una capa més de la nostra amistat. I ara,
que xula.
Sí.
Tu balles, Clàudia?
No.
Pasdinatge, que confon.
No, és per com es mou. Per com mou els braços i les mans. Ara m'hagués jugat tota la meva fortuna que arriba a 300 euros a que ballaves.
Però si la ballessis cantant és màgic.
No,
és
que l'he vist.
Amb les mans.
En directe, dius?
En directe.
Ah, clar.
És molt guai.
És l'únic que balla. Les meves mans.
Som un fan que encara no vas a vist en directe.
Ah, doncs mira.
Bueno, a veure si fem algun concertet per aquí.
Sí, jo crec que algun caurà.
Home, i tant. Després d'aquesta
està oberta la nostra agenda de contractació.
Estic fent de fang i estic monopolitzant l'entrevista. Carme, sóc tot vostre.
No. Una mica tirant desfil de lo que xerràveu abans, que m'imagino que també no és molt comercial xerrar de la mort, no? I que supos que per això també era un procés molt individual de necessitat com d'abordar tot això. Però arriba un moment on, bueno, s'obre. Però també m'interessava com la vostra part personal en relació a si el projecte vos ha transformat d'alguna manera la relació amb la mort, sent moltes vegades una relació complexa, si vos ha ajudat a mirar-la d'una altra manera.
Ostres, jo crec que inevitablement hem passat, a part de que hem passat els dols juntes com amigues, l'haver-ho ficat en música, hem com descobert altres vessants de lo que és la mort o pensament sobre no, tot el que és la mort, que potser, no ho sé, és que no sabem si no com hagués sigut d'una altra forma, no? Però que hem trobat uns matisos, no? Que no sé si hi hauríem arribat si no haguéssim fet un projecte artístic d'això. I a tot això, jo li segueixo tenint una por increïble a la mort. O sigui, no, que la gent es pregunta com de plan, ah, com que tot el dia parleu de la mort, no hi teniu por. Hòstia, sí, en tinc molta de por a la mort. I per això, justament, també és una cosa que dius, hòstia, saps?
Jo crec que precisament per això, potser el que més ha canviat en la nostra experiència en relació a la mort és que l'hem posat al centre. I jo crec que això fa que et relacionis amb la resta de coses que passen en el teu dia a dia tenint consciència i potser tenint més consciència de la vida, en el fons, quan poses la mort en el centre. I jo crec que independentment de les pors o de les dèries que hi hagin al seu voltant, crec que ha estat com algo com que sí que ens ha fet canviar la visió, inclús la forma de relacionar-nos i xerrar amb la gent, no? Com que ho hem portat al centre, no només del nostre projecte, sinó al centre amb les amistats.
Claro.
Vull dir, com, sí. De cop i volta és una temàtica que no s'esquiva.
Exacte, a vegades en els concerts ha passat de, jo que sé, que algú ha vingut i s'ha explicat coses, no? De, jo que sé, pues, em va morir tal persona i vaig sentir això que deia, o aquesta frase, com, o aquest tros de música, com m'ha tocat, no? De sobte també s'obre com un, no? un paradigma on pot ser també vulnerable, saps? I als concerts hi ha gent que és com, uau, i d'altra que no, eh?
Yeah.
Però hi ha gent que de sobte pues, hi connecta des d'un lloc, i això també és molt interessant.
Quina seria la poetessa o el poeta que millor trobeu que està plasmant la mort? Se parla sempre del Gambó.
Endavant, Clàudia.
Ho tenim claríssim i, a més, és d'aquí.
Ah,
és l'Antònia Vicent.
L'Antònia Vicent. Sí.
L'Antònia Vicent.
Jo, sí, és que estava ja... Estava en el meu cap així... Perquè, clar, Anna Marini té poemes sobre la mort meravellosos. Ara recorda Pizarnik, també. Però així, clar, i estava pensant en Vicenç, l'Antònia.
De fet, nosaltres, el nostre punt de partida en el primer EP va ser l'obra de la mort i la primavera de la Rodoreda, que també posa la mort i la... O sigui, tot i que vagi de la crítica a les tradicions que heredem, hi ha com una combinació de la quotidianitat amb la mort o tot això com més fosc, que ens agrada on està posat, està convivint.
L'heu musicat alguna vegada, a l'Antònia Vicenç?
Hem fet... Ma germana va fer un llistat de totes les flors que apareixien en l'obra i nosaltres vam ficar música a tot aquest llistat.
A l'Antònia Vicenç, diu.
Ah, ostres, perdó. Sí. A l'Antònia Vicenç no, jo ja estava amb la Rodoreda tirant. A l'Antònia Vicenç no, però estem treballant en posar-li música als seus versos.
Ho intentarem, volem parlar amb ella.
Sí, si ens estàs escoltant.
Aquí ve bastant, Antònia.
Si ens estàs escoltant, Antònia, sisplau.
A la ràdio ve cada dos per tres,
doncs
òbviament,
mira,
la tenim així molt.
Aviat rebre una trucada nostra.
I ara xerraven de referents i s'està de que estàu fent, òbviament, entenc que estàu fent feina també en textos de Blai Bonet. Me deman si té alguna cosa també a veure amb sa mort o si estàu fent feina des d'un altre lloc. Si hi ha algun descobriment que heu fet també de sa seva obra.
Mira, la seva obra ens la vam començar a mirar abans de venir cap aquí, de la mà de Joan Roger Julià, que és un poeta també de Menorca, i ens vam adonar que parla des d'un lloc com molt paisatgístic, com molt existencialista, que potser no té tant a veure directament amb la mort, però sí amb la quotidianitat i sí amb aquesta qüestió més orgànica. I aleshores el que estem fent és agafar versos perquè vinguin a favor nostre. Aleshores estem com jugant a dir, vinga, pervertim una mica, ara agafem una mica de Cris d'Olivera, ara agafem una mica de Testament
Cans,
segons
sí.
Tant...
Sí.
I anem fent una mica així.
Que bé.
Sí, o sigui, més que com fer-li un homenatge a la seva obra o figura, el que estem fent és com buscar de tots els poemes i tot el que té una mica el que se sa, no? Fa com... s'ajunta amb tot el nostre projecte. I naturalment, una persona que va escriure tant i que té una obra tan extensa, naturalment parla de la mort.
Efectivament.
O sigui, és impossible que algú que s'ha dedicat tota la vida que no acabi tocant aquest tema, perquè és un dels temazos. I els estem trobant, i la veritat és que és molt, molt placentero trobar com li dona les voltes.
O sigui que estirau. Seguiu estirant
d'aquest fil. Seguim estirant d'aquest fil, sí.
Són les 6:28, entrevistant Olivia, és una banda que ens encanta i estem a Postveritat i Altres Drames, en les Carmes. Tenim tres Carmes en el grup.
Sí, és excessiu.
Te diria que és el nom que més m'agrada del món.
Ah, bueno, quina sort.
Crec que alguna vegada ja.
Sí, Carme és molt xula.
Ara me demanava també, venint de Baix Llobregat, estant aquí, llegint Blai Bona, llegint Antonio Vicenç, invocant-lo, que canvia a nivell territorial. Hi ha alguna cosa que vos fa que el procés creatiu sigui diferent? Sentiu una connexió especial amb el territori d'aquí que vos inspiri a fer un altre tipus de música o a pensar des d'un altre lloc?
Ostres, no sé què dir.
Mira,
endavant.
Com... No és que ens haguem... o sigui, jo crec que no hem pensat tant en qüestió de territori, sinó en qüestió d'afinitat poètica. Aleshores, sí. Com d'alguna manera, Antònia Vicenç, Llompart, Blai Bonet, com tots aquests referents amb els que ens relacionem i que són d'aquí, crec que ens hi hem acostat a través de la seva paraula. I això crec que és com algo que traspassa murs i traspassa, en aquest cas, el mar Mediterrani. I aleshores, com a l'hora de composar, aquí estan a Santanyí, jo no sento que hi hagi com una diferència brutal a nivell territorial, però sí que, per exemple, amb la forma de xerrar d'aquí pròpia, hi ha una musicalitat, hi ha una forma d'acabar i unes com entonacions tan concretes que són musicalment molt interessants, també. O sigui, m'agrada molt, de fet, fem Polsim de Dol, que és aquest espectacle entre el recital i el concert amb en Joan Roger Julià, on toquem a aquests poetes i també poesia del Joan, i és que cada vegada que el sento recitar em quedo meravellada, perquè la poesia sona tan maca amb accents de diferents territoris. I jo crec que, més que notar una diferència, ens nutrim d'aquesta diferència.
Que guai.
Tenim moltes ganes de sentir tot el que està preparant.
Ens quedem com absortes, no?, escoltant la Isela Clàudia.
Sí. Completament. Això just anava a tirar una mica aquesta idea de que treballeu entre moltes disciplines. Evidentment, és molt obvi que na Clàudia ja s'ha dit, no? Incorpora aquesta part més poètica, que també fa altres coses, no? Sí. Teatre, mira. Però na Isa, la fotografia és algo important també per tu, i m'agradaria saber una mica també com això se fusiona en el projecte, com les imatges que teniu presents també són molt impactants i estan molt cuidades.
Bueno, o sigui, el tema de la foto sobretot l'hem ficat a servei de temes de promoció de moment. La veritat que només en tot el tema musical ja és un cos molt bèstia, no?, per investigar, i de moment no estem ficant fotos, creiem més com treballar amb artistes visuals que també ens puguin nodrir, perquè ara estem en un moment molt d'expansió, de buscar dinerets perquè vingui gent a investigar amb nosaltres. I sí, la veritat, a veure, jo em dedico una mica a la fotografia també per subsistir, també com naturalment intento fer-nos una vessant artística, però sobretot és algo que faig per menjar.
Sí, però sí que és veritat que el fet de que la Isabel tingui com tota aquesta part musical, però també com tot aquest llenguatge de la imatge, fa que el projecte també tingui una estètica concreta. És a dir, les dues tenim un gust diferent, però amb Olivia's trobem un acord.
Clar.
I que és un acord i hi ha una convergència en aquesta estètica. I aleshores com entre les seves idees, les seves cabòries d'anar com a, jo què sé, a l'observatori, que és com una mena de lloc on ella ha estudiat fotografia, i hi ha altres nois i noies que també fan altres projectes amb diferents metodologies i no sé, jo sento que l'haver-te nutrit tu de tot això has fet que, d'alguna manera, el llenguatge audiovisual també formi part d'Olívies. També per, una mica per obligació, perquè com que ara estem en l'època era de les xarxes socials i tota la pesca, doncs ens hem de vendre una mica, ja que la nostra música no és comercial i no volem que ho sigui.
No volem que ho sigui,
però sí que hem de fer mans i mànigues perquè surti una mica endavant i que l'algoritme l'accepti.
A nivell d'imatges, la pàgina web que tenies és molt potent. Clar, jo no sé qui ha fet...
La Isabel.
Claro, però és que hi ha moltes fotos que sortiu les dues.
Però... Ah, clar, perquè comptem amb mans també vale. professionals.
Però tu com poses un poquet el quadre i algú pitja el botó i ja està, no?
O sigui, al principi del grup, sobretot, sí que ho fèiem així perquè no hi havia recursos, simplement ens ficàvem un trípode i abajo. Però ara comptem amb gent que és meravellosa, com el nostre equip artístic, i les fotografies són de l'Alfonso Blanco, que és una persona que és increïble i que és això, que també parla una mica aquest idioma, no?, que està com present en Olívies, i llavors sempre intentem treballar, i també la gent que ens fa els videoclips són gent que ens entén artísticament.
Quan diu aquest idioma es refereix a un idioma una mica fric.
Una mica
friki
fosc, no
ho
sé.
Onírica.
Sí, una cosa així.
Sí. Olivia Music, amb Y, la I, en K, al final, oliviamusic.com, allà teniu fotos meravelloses, informació dels concerts, del disc que heu tret... Molt bé, tot.
Aquí a Mallorca he refet o vares perdre, però varen poder actuar gràcies a Cruy, que són els millors.
Increïble.
I me deman on vos podem tornar a veure, ja sigui Mallorca, o que teniu ara previst a nivell de calendari.
Mira, doncs ara, com que estem en aquesta fase més de creació, no hi ha molt de moviment, però n'hi ha una mica. El 26 de febrer, si esteu per Barcelona, farem un concert a la Sala Taro, a Sants, com de comiat de Que baixi el cel, que és aquest últim disco que hem estat girant aquests dos anys. I després tenim com alguns concerts tancats, una a València, una altra a Tarragona, com... No sé si ara me'n deixo algun...
No ho sé, Clau, jo crec que sí, però bueno, ho anirem penjant si ens seguiu a les xarxes.
Que jo de Sa Tarragona, 27.
Ah, doncs mira.
Fèiem allà una hora de teatre.
Ah, mira.
Però clar, bueno.
Serà un concert diferent perquè farem col·laboracions.
I on és el 27, dius?
El 26 és a la Sala Taro.
A la Sala Taro, sí.
I és això que deia la Isabel, serà un concert molt, molt xulo.
Serà diferent.
Perquè vindran altres artistes a col·laborar.
Que estimem i admirem molt.
I serà com una forma simbòlica d'acomiadar-nos de Que baixi el cel, perquè ens ve molt de gust ja enfocar-nos una miqueta cap a aquest segon treball.
Que estàu? En quina fase?
Creació.
Ah.
Creació. Creació i recerca.
És la més divertida de les fases.
No les despisteu, que estan creant.
Molt bé, doncs anàvem tancant.
Acabant, sí. Jo estaria ja 2 hores.
Sí, totalment.
Doncs moltíssimes gràcies, Isa i Clàudia, per estar aquí.
Moltes gràcies.
I compartir tot això. Tenim moltes ganes de saber què acaba passant.
Que acabeu molt bé aquesta residència, que sigui molt profitosa, però molt profitosa d'una manera espiritual. No importa que el capitalisme vos guiï i hi hagi un resultat allà, tal. Ja m'enteneu? Que torneu aviat.
Sí, segur que
sí. I vos vigilem de prop, no?
Exacte. Sí. Yeah. Perfecte.
Ens vigilem mútuament, doncs.
Isa, Clàudia, Olívies, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I ens anam, espera, ens anam amb, al final, un bolero, que guapa.
Increïble.
Vinga.
El dia en què mori tocaran campanes i piularan els ocells i potser t'empiparà el crit d'un nen. El dia en què mori s'apilarà la pols damunt d'un llibre inacabat. El dia en què mori serà un dia normal. Que hi ha vida en la mort i mort en
Ràdio és patrimoni.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Diego Larro! Diego Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Carropiquín.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
I d'allà està preparada Ana Cata Rosell, l'alter ego de Princesa Consuela, per recomanar-nos les sèries de la setmana. Com estàs, Cata?
Molt bé, molt bé. Avui molt contenta.
Per les sèries que dus.
Sí.
Començant per la proposta forània.
Exacte, vinga. Per Lowdown. Lowdown és d'aquestes sèries que no han fet renou, que pràcticament no li han fet publicitat, i m'encanta descobrir aquestes coses, perquè dic, com no li han fet publicitat? Idò, vaig jo a la ràdio a contar-li a la gent que ha de veure aquesta sèrie. És una sèrie de Sterling Hardjoke, que el protagonista és Nathan Hawke, també està, hi ha un repartiment superbo, en Kate David, és de Twin Peaks, en Kyle MacLachlan, i Nathan Hawke interpreta un periodista obsessionat amb averiguar la veritat, no?, sobre cases obscurs que han succeït a la seva ciutat d'Oklahoma, investiga una mort d'un membre d'una família influent, i bé, pel camí se ficarà en molts d'embulls. Però per què aquest thriller s'ha de veure? Perquè, a veure, la sèrie té un transfons social perquè tracta temes com la manipulació del relat històric, la societat de classes, el racisme, les desigualtats, però és que Nathan Hawke, tu te'n recordes el personatge de Grant Lebowski,
sí,
de The Dude? Pues Nathan Hawke fa un personatge així,
sí,
és com un antiheroi relaxat que no encaixa en el sistema però que tampoc li importa, que passa de les regles així i amb una mirada irònica, no?, al món. És un cara dura, però és molt carismàtic. I la sèrie està catalogada com a sèrie neo-noir, que se diu, no?, i drama, però en realitat és una comèdia, només per aquest personatge.
Escolta'm
perquè
el tràiler.
Està divertit. Vinga, escolta'm el tràiler.
¿Este mi periódico? Puras nalgas y chicos malos.
Tiene aspecto rudo por fuera.
Papá, ¿estás bien?
Sí, no, todo bien. ¿Quieres conducir?
De vez en cuando se meten problemas que no sobrepasan.
Feia molt de temps que no t'ha passat en latino.
Por favor, versió original, per veure la sèrie.
Deixa'm saludar. Marta Pérez, estàs allà?
Estic aquí,
sí, jo estic coses, escoltant. A tu t'agraden, no?
Aquestes tinc una pregunta per Marta Pérez. Marta, aquesta sèrie se desenvolupa a Tulsa. Què mos recorda Tulsa? Si te dic Tulsa, tu què dius? Chelderlin, clar que sí, Friends, quan se'm van a viure a Tulsa. Clar que sí, no ho dubtava. Pues és un, té un to únic i entretengut, és guió intel·ligent, no és una sèrie que te donin les coses mastecades, te fa pensar, l'ambientació és xulíssima i... He llegit per una banda que deien periodisme ciutadà contada contra el poder econòmic.
Molt bé, Lowdown...
A Disney, 8 capítols d'una hora i ja està confirmada la segona temporada. Així que tenim Ethan Hawke per rato i jo estic molt agraïda.
Molt bé, i de la ficció al documental, ara ho fem al revés, si t'assembla, i escoltam el tràiler.
Yo sé el disfrute que puede ser para mí la música y la sensación que tiene uno cuando consigue... plasmar en una canción las emociones.
Alejandro Sanz.
Mi amigo Alejandro Sanz.
Alejandro Grande.
Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada, cabrón.
Te tengo que confesar,
Ido, com a seu protagonista.
Exacte, una sèrie documental sobre aquest artista, era un dels més influents del nostre país, mm-hmm. I el que m'ha agradat són tres capítols, i jo no... A mi m'agraden Alejandro Sanz, m'agraden cançons, però no sóc una gran fan, mai he anat a un concert seu, però aquest documental m'ha agradat molt perquè no és el documental tradicional, cronològic, on te contin tota la seva obra. És més introspectiu, mostra mm-hmm. com és la seva part més vulnerable, hi ha molta contradicció, moltes picades de pata que ha fet, o sigui, com a molt humà, i a part després, a part de que hi ha material inèdit com ell amb en Paco de Lucía, que flipes, que jo no hi havia vist tan flamenco en Alejandro Sanz, és que les seves arrels ho són. I això és superxul, i després pues, testimonis d'artistes com la Laura Pausini, la Shakira, o això que van xerrant.
És un grandíssim... Jo, Alejandro Sanz, te pots imaginar perquè me coneixes que no és la meva passió, però... No, Marta riu. Però és veritat que des del primer disc vaig... jo, que no som un expert de música, òbviament, vaig pensar, aquest tio és molt bon guitarrista, i al llarg del temps experts, de veritat, m'han confirmat que és molt bon guitarrista.
I de mi no, a mi em va passar que quan se va posar de moda el primer disc, a mi, en Alejandro Sanz, no me deia res, i vaig ser molt poc original, perquè me vaig començar a fixar en ell amb el disc de Corazón Partido.
Ja.
Vos puc contar una cosa?
Per favor. Clar que sí.
Amen. Jo era, no és que fos fan, era...
Ah, sí?
Jo crec que va ser el meu primer gran amor.
Ostres.
En sèrio, tenia banderes, mocadors.
Què dius?
Camisetes.
Volen fet, fotos, Marta, volen fotos.
No, bueno, no seria difícil de trobar, però és que me vaig canviar d'escola per 5è i me volien dues sorpresa. Imagineu fins on arribava... Probablement, juntament amb Ivan Ferreiro, és la persona que més he vist en concert. Així que ho havia de confessar.
Saps que Ivan Ferreiro ve el juliol, no?
I m'encanta que ho hagis confessat.
Però jo vaig a veure-lo a Bilbao i a Madrid, perquè, clar, sí.
Pues
sí,
jo ja hi vull anar al juliol a veure Ivan Ferreiro, perquè també l'adoro.
Idò, Alejandro Sanz, ara anava a contar...
I he vist el documental, evidentment.
Ah, això t'anava a dir, sí, t'anava a demanar. Vale. I t'ha agradat.
I he vist aquella cara que tenia quan jo el vaig conèixer Viviendo de Prisa, que en el primer disc, que jo tenia 6 anys, l'he tornat a veure en 40 i he dit, normal que m'enamoré.
Sí.
Riu amb la cara, riu amb els ulls. Clar que me vaig enamorar.
Home, que somriure d'Alejandro Sanz era molt seductor.
Pues a mi quan de veres m'ha flipat que això jo no ho havia vist, és quan l'he vist cantar flamenc, com en Paco Lucía, bueno, i amb altra gent. És una de les coses que més m'han agradat des d'ocu.
Jo, com a guitarrista, no sé si és bo o dolent, com a cantant de flamenc és molt dolent, perquè
no,
a ell li encanta...
No, jo trobo que no.
A que a meva s'escoltava molt l'Ole Emanuel, i sabeu que ella ha escoltat molt l'Ole Emanuel, però les destrossa. T'ho dic ara amb la perspectiva que m'adona la maduresa i els anys, perquè jo, quan cantava Todos de Color i tot això en els concerts, jo deia, és el millor flamenco del mundo.
Jo no sóc experta en flamenc, però m'ha agradat molt.
Pues mira, ja estic contenta.
Bueno, en tot cas, on se pot veure aquest documental?
A Movistar, 3 capítols d'una horeta. Dirigit per Álvaro Rol.
Me ve. Idò, aquestes són les dues propostes de la setmana, si parlant de sèries. Jo t'anava a dir, clar, jo ja crec que he cobert el cup amb en Task, ja he cobert el cup de sèries, no sé si t'anava a veure...
D'aquest any, de 2026.
No sé si... Sí, estava pensant, no, he començat... No, no he començat una sèrie. De fet, estic... bueno, estic repassant classes, ara. Set de mal. No, de sèries, no. Set de mal.
Wow.
Tener o no tener.
En sèrio? Molt bé.
Sí, cosetes. I Blade Runner. Això és el que feia jo.
Pues jo ara tinc ganes de veure el gran Lebowski una altra vegada per haver vist aquesta sèrie.
Idò, anem al cinema, anem a Marta Pérez.
L'escapada amb Marta Pérez.
I Marta, l'escapada d'avui que ens du cap a la meva estimadíssima Itàlia.
Sí, mos du cap a Roma i estic tan contenta perquè no només mos du cap a Roma, mos du cap a la millor Isabel Coixet, que a mi és una directora que m'encanta, però diuen que recupera aquest esperit de la vida, Mi vida sin mi, La vida secreta de les paraules, coses que nunca te dije Isabel Coixet dels primers anys, que a mi és verdaderament se que me va enamorar, i és que demà s'estrena Tres adioses. De fet, és la primera vegada que ella dirigeix en italià. Si voleu, escoltar el tràiler, que segur que l'has triat en versió original.
No, perquè... no, he estat a punt, però clar, no tothom ha d'entendre l'italià.
No, però...
Ja, bueno, en castellà...
No passa res, tu, perdó.
Vols que vagi traduint? No, venga.
Intentar hacer las cosas que no te gusta hacer.
Basta con pedalear. Adiós. Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
No, es que si dejas a alguien y no lo echas de menos...
Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejas?
Clar, jo me passo una cosa amb el tràiler, que també, evidentment, l'escoltant en italià, i per favor, no obre en versió original. Me passa una cosa, que... És impossible, no? en el meu camp no concebeix que algú deixi en Álvaro Bájar. O sigui, qui pot deixar aquesta dona, tio? No? I clar, comença així la pel·li Elio Germano, que tampoc està, oye, tampoc estàs tu per a deixar... deixa en Álvaro Bájar. I clar,
però si no, no tindríem pel·li, perquè... Saps en què me recordes, tràiler? Va haver una pel·lícula que era una pel·lícula dirigida per diferents directors, que era París Getem,
sí,
que hi havia un curtmetratge dirigit per Sergio Castellito, que era també ell, protagonitzava aquell curt que deixava la seva dona, però ella li deia que estava malalta i en aquest procés se tornava a enamorar d'ella.
Sí,
m'ha recordat un poc en aquesta pel·lícula. És veritat, deixen en Álvaro Bájar.
Però això és com amb Blueberry Nights, que també veus la primera escena i dius ja no hauria d'haver pel·lícula, ja s'ha de quedar amb ell.
Però clar, i aquí també tira un poc cap a Mi vida sin mi, perquè la deixa i ella de cop i volta s'entera que està malalta, no? I és com... És una manera de reflexionar sobre la vida, l'amor, la malaltia, el desamor, i jo crec que ho fa amb un trident meravellós, que és en Alba, en Elior Germano i en Francesco Carril, que jo l'estim moltíssim, m'encanta sempre el que fa. Fa
també
molt de cinema amb en Jonás Trueba, fa teatre, fa Los Años Nuevos, o sigui, és un actor que jo sempre me'l crec, i jo crec que és una pel·lícula que xerra de la mort, perquè és vera que xerra de la mort, però amb un punt superoptimista, és una pel·li molt sensible, que després de Hamlet, que varen dir que varen plorar molt, pues aquí també plorarem, però jo crec que des d'un altre punt de vista, perquè és com una celebració de la vida i del desamor, a vegades.
A mi, Isabel Coixet, he de dir que m'agrada moltíssim, però jo no puc no puc mentar-la sense dir que aquí és nostre col·laborador també d'aquest programa, Javier Mate Sanz, va fer la crítica Mapa de los Aburrimientos de Tòquio. Encara me'n recordo. A mi també.
Jo no som molt de Coixet, és vera que me sembla
per
de vegades
curt,
de vegades un excés de sucre a les pel·lícules, i això me molesta moltíssim, però és vera que jo per exemple, Mapes de Sonidos de Tòquio me va agradar.
A mi també, molt.
La vida, que era la vida secreta
de les paraules
també me va agradar. Vull dir, no...
Aquest monòleg se fa molta feina art dramàtic.
Digues, Marta.
Una pel·lícula on tu dius no vull fer això perquè començaré a plorar i t'ofegaràs, i l'altra persona diu aprendré a nedar, O sigui, no te pot no agradar aquesta pel·lícula, saps? I sí, jo defens sí. fins i tot aquella pel·lícula d'Ana Caldera, Peña i Javier Cámara, Ayer no termina nunca, a mi me va encantar aquella pel·lícula. És a dir, jo som fan. Mapa i Elegy, totes aquestes. Però la meva Isabel preferida és Mi vida sin mi, sí, i jo crec que aquí trobarem moltes coses.
Tinc un dubte perquè precisament amb el tràiler, és curiós, amb el tràiler en castellà parla en carril, el sentíem, però té una frase, dues, però en el tràiler en italià no parla. Ell és un personatge...
Sí, ho fa en italià.
En va italià. Bueno, ahí deu de ser de família, si se diu Francesco...
Però Francesco, però jo també tenia dubte i el vaig escoltar i xerra en italià. De fet, jo no sé si heu estat a Roma, jo vaig estar fa molts anys...
I viuria.
És una pel·lícula que te mostra una Roma... que no és aquesta Roma on ara has de pagar per anar a la Fontana di Trevi, sinó que és una Roma de romans. I jo crec que això és, aquí, en aquest cas...
Isabel Coixet ha dit que això és de lo que més poli feia, de com mostrar Roma.
Clar,
jo ho entenc.
I jo crec que ho ha fet bé, mos agradarà i voldrem viure a Roma.
Clar, el que passa que després de Sorrentino mostrar Roma és un
per
risc.
Això ho diu ella, és que ella va dir això a l'entrevista, que després de Sorrentino li feia molta cosa
perquè
com mostrar
Sorrentino,
Roma.
Bueno, Sorrentino mostrar
però
Nàpols.
Crec que és una Roma completament diferent. Crec que en Alba Rosbater mai estiria una pel·li d'en Sorrentino. No conviuria a la mateixa ciutat,
no. Pot ser, no sé. No pot ser.
No tens aquesta sofisticació, ella és tota elegància, però a un nivell més, no sé, diferent, no? No sé.
Sí, pot ser. Bueno, ja ho has dit, Mira si mi, a tu, Cata, la que més t'agrada, Ana Cuixet?
La vida secreta de les paraules o Mi vida sin mi, però és que també Mapa m'ho agrada molt. A mi m'agrada quasi tot.
Molt bé, què heu vist aquesta setmana?
Pues jo he vist Aida i Vuelta i m'ho he passat bomba. De veres, és anar-la a veure, perquè no és un capítol d'Aida, és metacine, és crítica en la sèrie, però també, no sé, és molt divertida. Jo m'ha agradat molt.
Molt bé, Marta?
Jo he vist Estrany riu, aquella òpera prima d'en Jaume Claret, que ja està a plataformes, i he de dir que m'ha encantat. No m'ho he passat tan bé quan a casa amb Aida i Vuelta, no és aquest to, no té aquest to, però és un debut superinteressant, i crec que a tu t'agradarà, Rafa.
Sí, me fa ganes, però clar, és que ja se m'acumula, perquè encara no he vist Martí Suprem, no he vist Hamnet, no he vist Valor Sentimental, he tingut unes setmanes molt complicades i crec que faré maratons aquesta setmana.
I després també he vist una altra cosa que he de dir que per jo és un no, que és Frankenstein. Me vaig avorrir soberanament.
Sí, comparteixes opinió amb gent que m'envolta i la veritat és que no vos puc dur la contrària. Jo és vera que me va interessar estèticament i tampoc crec que s'acarregui tant en Mary Shelley, vull dir que sí que manté l'essència, no? I no sé, jo sí que me va interessar, vamos, sense entusiasme.
No crec que jo sigui...
Però...
Ja. I després he vist també un docu que està nominat a Òscar, un docu americà que se diu La vecina perfecta, que si voleu no dormir els vespres, jo crec que vos ho podeu posar, és molt Netflix, molt true crime, i m'ha deixat...
Però és sobre un cas real.
És un cas real, de fet són imatges reals. Aquestes imatges que graven els policies amb la càmera aquesta que duen per evitar després, és una veïnada que se queixa dels seus veïnats. Presumptament perquè fan renou, però tothom pensa que és perquè són negres, i passa una cosa i és un cas real, i és dur, La vecina perfecta.
Molt bé, idò, aquestes són les recomanacions i allò que hem vist aquesta setmana. Marta, fins la setmana. T'agrada Morrissey?
Fins la setmana que ve.
T'agrada Morrissey?
M'agrada Morrissey, sí, m'agrada.
A tren el tema, i a més se prepara concerts 2 de març a València, Palau de les Arts, 14 de març a Saragossa, l'Auditori de Saragossa, i el 16 de març a la Cartuja de Sevilla. I nosaltres acabem avui amb aquest tema nou que ha tret, que es diu Make Up Is Light. T'agrada tu, Cata?
Sí.
Morrissey? I amb Morrissey ens acomiadam per avui. Miguel Soler ha estat el control tenit. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies, l'equip d'informatius d'aquesta casa ordenen tota la informació, i que l'aviador torna... Demà a les 6, fins la setmana que ve, a vosaltres dues.
Adéu.
I fins demà, els oients. Mournful silence. By midnight came an outburst. So much louder than a cloudburst. Makeup is a lie. All makeup
Return to Paris. To the garret of the poet. In her mind of blank reclusion, until the same explosion is a lie. All makeup, all makeup is a lie. All makeup, makeup is a lie. All makeup is a lie. 10 years passed in boredom. I made my way to Paris. To stand before her gravestone. I read the words in granite.
1, 2, 3, 4, 5.
Makeup is a lie. Makeup is a lie, makeup is a lie, makeup is a lie, all makeup is a lie. Makeup is a lie, all makeup, makeup is a lie, makeup is a lie, makeup is a lie.
Aquest mes de gener.